Notícies Vespre. Karen Madrid.
El Parc Catalunya compleix avui 30 anys de la seva inauguració oficial. El pulmó verd de la ciutat, impulsat en l'última parcel·la urbanitzable de la zona, va suposar la transformació de la Riereta a l'eix Macià actual. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les demandes veïnals que es van allargar durant anys van ser claus per aconseguir el Parc Catalunya. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que se segueix apostant perquè la parcel·la aculli diferents usos.
Hi ha algunes actuacions que s'han fet de millora en l'amfiteatre, no? S'han canviat, per exemple, algunes travesses que estaven en mal estat, per garantir que no hi ha cap risc a l'hora d'utilitzar les graderies i que s'hi recuperi l'activitat. Això és compatible, al final estem parlant d'uns usos puntuals, en el cas dels festivals, no estem parlant d'un ús intensiu, no?, de cada dia, cada cap de setmana, i per tant això és compatible mentre respecti l'entorn del parc amb, evidentment, doncs, garantir la biodiversitat i tota la part més naturalitzada del nostre parc.
L'urbanista i regidor del govern, Antoni Ferrés, Manel Larrosa, en canvi, aposta per tancar l'entorn del parc.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell tanca la seva desena edició en presència d'una vintena de directors de curtmetratges.
Entre aquests n'hi ha d'internacionals, com el mexicà Diego Zamane, director del Curt Anselmo. Els organitzadors del certamen estan satisfets d'aquesta consolidació, malgrat que les xifres d'assistència siguin lleugerament inferiors a les d'abans de la pandèmia, 300 espectadors en la quinzena d'actes programats.
I en esport, segona derrota consecutiva del Sabadell a la nova Creu Alta.
Els arlequinats han caigut contra el Real Madrid Castilla, una derrota que se suma a la de la setmana passada contra el Castellón. Amb tot, ara es troben a 4 punts del descens.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació bastant complicada aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 1,5 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. També trobem problemes a la B30, al seu pas per Barberà, amb 1,5 quilòmetres de cues en sentit sud i 2 quilòmetres més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell i els núvols no volen marxar. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tot i que s'han obert algunes clarianes, el temps es mantindrà insegur de cara a aquestes properes hores. Continuarem parlant de núvols abundants i també de precipitacions, que amb el pas de les hores, sobretot les més significatives, quedaran concentrades a l'àrea sud del territori. En aquell sector, localment, podrien ser fins i tot d'intensitat forta i, sobretot, doncs, esperem acumulacions importants a l'àrea del massís del port. En aquell sector es podran acumular durant les properes hores més de 100 o 150 litres per metre quadrat. També la cota de neu podria baixar fins als 1.000 o els 1.200 metres. Les temperatures avui dilluns es mantindran bastant semblants a les d'ahir i també mantindrem la mà a la mar a tota la zona del litoral, amb vent de component est, que es mantindrà amb alguns cops forts i també puntualment molt forts a cotes elevades de la meitat sud del territori i a la zona de ponent. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tal dia com avui de 1992 es va inaugurar el Parc Catalunya. Després de molts anys de reivindicacions veïnals, l'Ajuntament de l'exalcalde Antoni Ferrés va comprar els terrenys de l'actual Parc Catalunya i va començar la urbanització i naturalització de l'espai. Després de 3 dècades, són diverses les veus que proposen que es torni a impulsar l'espai tenint en compte les necessitats actuals. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El que va ser regidor del govern Ferrés entre el 79 i el 87, Manel Larrosa, apunta que s'hauria de tancar l'entorn del parc i proposa que s'hi construeixi un gratacel a l'aparcament de l'Eix Macià amb pisos de lloguer social.
Però en el perímetre hem de posar aquells elements d'equipament, de serveis que puguin anar-hi. Per exemple, per què no un altre gratacels? Avui dia no farien d'oficines, o farien d'habitatge social. I un gratacels d'habitatge social, a la nit veus totes les finestres il·luminades i veus vida, que és el que veus a moltes ciutats del món. Per tant, hauríem de recrear aquests elements amb una segona mirada, perquè és molt gran el parc. És a dir, altres parcs més petits, doncs mira, ja han donat de si el que podien, o els has de mantenir, però aquest encara aspira que estigui més definit, perquè se'ns escapa a molts costats.
En canvi, Dolors Calvet, regidora del PSUC entre el 87 i el 2003, posa la mirada dins de la zona verda del parc i demana al govern que torni a replantar aquesta zona.
El parc en aquests moments es veu una mica esgotat. Vull dir, allò, no és un problema que aquest any no hi hagi aigua. És un, vull dir, els parcs ens agraden que hi hagi molts arbres, que hi hagi moltes zones d'ombra.
Des del govern municipal, el portaveu adjunt Eloi Cortés defensa que el Parc Catalunya ha de poder combinar els usos culturals, socials i mediambientals.
Mantenir i reforçar el màxim possible la funció que té el Parc Catalunya com a pulmó verd o com a centre verd de la nostra ciutat, no? Una dimensió que pocs altres parcs del nostre entorn tenen.
Per conèixer el naixement i història del Parc Catalunya, podeu recuperar un reportatge audiovisual al web de Ràdio Sabadell, realitzat per Núria García i Roger Benet.
I no deixem l'urbanisme ni les reivindicacions, perquè les tres associacions veïnals del sud demanen convertir en plaça un dels trams del carrer Calassanç-Duran. Covadonga, Nostra Llar i Sol i Padrís coincideixen en reivindicar que l'espai tingui entitat pròpia i volen que reformuli el disseny per encabir-hi activitats.
Noemi Zafra, portaveu de la plataforma Moviment Veïnal del Sud, ha destacat les mancances de l'espai.
Totes les associacions afectades, Covadonga, Nostra Llar, Sant Oleguer, Sol i Padrís, i el moviment de Veïnal del Sud vam parlar i tots coincidíem a entendre que era una pèrdua d'oportunitat per guanyar un espai verd de cara a la zona, al veïnat. I ens sap greu perquè sempre sembla que el sud quedem molt oblidades. Sempre hi ha la menor inversió, el menor protagonisme a la ciutat.
Alguns volen el canvi de nom o la creació del nomenclàtor pel nou espai. Entre els noms possibles hi ha idees com la plaça de les dones lluitadores, plaça de l'1 d'octubre o plaça de Ramon Fernández, lluitador veïnal que morí a causa de la Covid. També reclamen la inclusió de més espais verds, ombres o una àrea per fer activitats infantils. La DENC i la plataforma Peus per un urbanisme descarbonitzat també s'han sumat a la proposta. La jornada també ha servit per recordar l'oposició que hi ha al barri a l'activitat de la Foneria Sunyer.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els ucraïnesos que viuen a Catalunya veuen amb preocupació la invasió russa que s'està vivint al seu país. L'augment dels bombardejos sobre diverses ciutats ha obligat a desplaçar-se, per exemple, la família de Lyubot Kukurudze.
Ella viu a Sabadell, però la seva família encara era ucraïna. La mare, el pare, la neboda embarassada, una tieta i una cosina amb un fill d'un mes. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha explicat com han fugit fins a Polònia.
Sí, ellos pasaron por la frontera a Polonia porque en Polonia viven mis hijos y ellos podido llevar desde la frontera a su casa.
Des del seu punt de vista, la guerra encara s'allargarà perquè creu que Putin no pararà el que ha titllat de genocidi contra el seu país.
Antes yo un poco tenía esperanza que se acaba, pero ahora como lo vemos en Mariupol y hay otras pequeñas ciudades que como genocidio, como quiere el Putin matar ucranianos.
Avui les bombes han començat a caure a la ciutat d'Odessa, al costat del Mar Negre, el pròxim objectiu de les tropes russes per la seva posició estratègica.
A tot això, l'ONG sabadellenca Ningú Sense Sostre ha habilitat el seu pis del carrer Felip Pedrell, a la Creu Alta, per acollir una família de refugiats d'Ucraïna. L'entitat ha traslladat els tres sense llar que hi vivien i ha adaptat l'immoble perquè s'hi estiguin els cinc refugiats, tres dels quals són menors.
Des de Ningú Sense Sostre es van interessar per acollir a l'inici del conflicte bèl·lic quan encara no existien protocols en aquest sentit. Amb tot, van contactar amb l'Ajuntament de Sant Quirze, que ja havia tramitat diverses acollides al municipi. Aleshores van tenir coneixement d'aquesta família amb problemes per trobar un habitatge, allotjada de forma temporal a casa d'un quirzatenc. A partir d'aquí, s'han anat sumant esforços per fer-ho possible, com ha apuntat la presidenta de l'ONG, Rosalia Morera, al programa Al Matí.
Com nosaltres ja vam acondicionar el pis, d'aquest grup han sortit doncs, gent que ha donat les mantes, llençols, un altre, doncs, la furgoneta per traslladar una llitera que teníem a la casa d'acollida, gent aquí per oferir-se per muntar-ho. A l'Àxel, amb el tema del menjar, roba, vull dir, a veure, ha sigut molt maco perquè entre tots hem pogut aconseguir que el pis estigui en condicions per aquesta família.
A part d'oferir un habitatge, des de Ningú Sense Sostre també acompanyaran la família en els tràmits necessaris per poder-se quedar a Catalunya.
A Libreria de la Plata ha començat una iniciativa per portar llibres als nens afectats d'Ucraïna. Cecília Picull, llibretera i creadora del Librerio, ha explicat al programa Al Matí el paper que tenen els llibres per les persones.
Un libro es una buena compañía y que un libro te abre universos, te hace desarrollar la imaginación, te hace soñar.
El projecte es farà amb llibres sense paraules. D'aquesta manera volen que el llibre destaqui per les imatges.
Els exemplars seran portats en camionetes a Polònia i estaran diferenciats en paquets per grups d'edat. Picun ha explicat com poden ajudar els ciutadans en aquest projecte.
Quienes compren esos libros con lo que es lo que se recaude de por esa campaña, nosotros lo que hacemos es donar el 30%, que es nuestra, bueno, nuestra ganancia, ¿no? Eso es el aporte que hace el librerío.
La llibreria és al carrer Sant Jaume número 8. Podeu portar els llibres de 10 del matí a 12 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Andy Down Sabadell posarà en marxa un nou programa per frenar el deteriorament de les persones amb síndrome de Down d'edat avançada. Sota el nom de Reactiva't, el projecte arrencarà com a prova pilot després de Setmana Santa, atenent una desena de persones.
La iniciativa pretén abordar les necessitats d'un col·lectiu que té una esperança de vida 20 anys per sota de la mitjana i que a partir de certa edat veu accelerat el seu deteriorament. Així ho ha destacat el director tècnic d'Andy Down Sabadell, Màrius Peralta, en declaracions al Cafè.
Aquest possible deteriorament que, com sabem, amb les persones amb síndrome de Down a partir d'una edat ja és prematur, sigui el més lent possible i l'atenció tant a nivell de rehabilitació cognitiva, d'aspectes més de salut mental, física, d'alimentació, per ajudar-los a tenir una qualitat de vida amb la seva etapa ja de persones adultes.
Peralta ha donat a conèixer la nova iniciativa coincidint amb el Dia Mundial de la Síndrome de Down, tot plegat en un moment en què l'entitat atén entre 160 i 170 persones amb aquesta síndrome i altres discapacitats, a més de les seves famílies.
Unes 2.000 persones han participat aquest cap de setmana a la desena edició de la prova benèfica Corro contra el càncer, la primera des de l'esclat de la pandèmia. A falta d'un recompte oficial, es calcula que s'hauran recaptat prop de 16.000 euros per l'Associació Espanyola contra el Càncer.
La cursa celebrada ahir amb sortida i arribada a la Creu Alta va tornar a mobilitzar els sabadellencs després de 2 anys d'aturada. El director de la cursa, Aleix Muñió, es mostrava satisfet per la resposta dels sabadellencs davant d'aquesta nova convocatòria i creu que es podran igualar xifres de recaptació.
L'última vegada sembla que vam aportar 16.000, però teníem un 80% més de patrocinis, que a fi de comptes és amb el que acabem pagant les despeses de cursa, la samarreta, l'assegurança, ambulàncies, tot. I llavors, doncs, jo crec que ens bellugarem amb aquestes xifres, però crec que el més important era ser-hi. El més important, l'èxit més gran i el retorn més gran era tornar a sortir a la palestra, tornar-hi a ser, i ja marcar de nou un precedent en aquesta edició que és 10, però que en realitat quasi és com una edició 0 o 1.
Corro contra el càncer és una de les curses populars que s'esperen aquesta primavera a la ciutat, ja que després de l'aturada pandèmica, d'aquí poc arribarà la cita de Sabadell Corre pels Nens.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En successos, la Policia Nacional deté 7 persones d'una família per falsa venda de gossos per internet a Sabadell. Se'ls atribueixen 119 furts provats a tota Espanya, estafant 114 persones i 9 societats per valor de més de 70.000 euros en total.
L'oferta d'un caniche a internet ara fa 2 anys acumula multitud de denúncies per estafa. El portaveu de la Policia Nacional, l'oficial Miguel del So, ha explicat a Ràdio Sabadell com actuava l'organització.
El clan familiar estava muy especializado en el cibercrimen. Y su modus operandi consistía en publicitar en un portal de compraventa de internet la venta de este tipo de canes. Los estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas, a las que les enviaban imágenes de los perros.
La investigació es va iniciar l'agost del 2020. Els 7 detinguts estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa continuada i usurpació d'estat civil.
Para reforzar el engaño, este clan remitía cartillas de vacunación e informes veterinarios informando del estado de salud de los perros, a nombre de sociedades especializadas en la venta y cuidado de este tipo de animales. Las víctimas, que nunca llegaron a recibir el perro de raza caniche, realizaban el pago a través de transacciones económicas, mediante transferencias bancarias tipo Bizum, Tuip y Alcast.
Entre tots acumulen més de 40 detencions per fets similars. Un d'ells tenia en vigor una requisitòria judicial a escala estatal per estafa.
I no deixem encara els successos perquè el jutjat deixa en llibertat amb càrrecs el conductor que va ser detingut dissabte després d'atropellar tres ciclistes a la carretera de Castellà a Terrassa.
Dels tres ferits, un va morir, un altre està en estat crític i el darrer està ferit menys greu. Així s'atribueix al conductor un delicte d'homicidi i lesions. El conductor va donar positiu en drogues i va ser detingut pels Mossos d'Esquadra.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
El Festival de Cinema de Terror suma 300 espectadors en la quinzena de sessions de la seva desena edició. Tot i que l'assistència s'ha reduït respecte abans de la pandèmia, el director del certamen, David Garnacho, en fa un bon balanç en declaracions al programa Quimèric.
El balanç en general ha sigut bastant positiu. La veritat, potser tema de públic no ha vingut tanta gent com desitjaríem, però bueno, especialment el dissabte sí que va venir bastanta gent, però el resta de dies potser ens ha fallat una miqueta al públic. Però bé, tenim molts fidels de sempre, que aquests sí que no han fallat, i la resposta general del públic que ha vingut, tant dels fidels com dels que no són tan fidels, sempre ha sigut molt positiva. O sigui que el balanç en general és positiu.
Per Garnacho, un dels factors més importants ha estat l'obertura del festival a l'exterior.
De fet, una vintena de directors, actors i guionistes han vingut a presentar el seu curt al festival. Entre aquests hi ha Ivan Almendros, director d'Inside the Dark, menció especial del jurat.
Aquest festival de la dècima edició del cinema de terror de Sabadell és el Déu Laurel que guanya aquest curtmetratge. Llavors estic supercontent d'haver arribat aquí, de dir d'un curt que no anava a cap lloc, ha arribat a molts llocs. Llavors és com dir uau, o sigui, és una passada. Un curt que en ningú moment diria que uau, ha estat a tants festivals, ha estat en tantes pantalles.
Les entrevistes íntegres amb una desena de directors de curtmetratges les podreu escoltar al Quimèric d'aquest divendres a partir de les 8 del vespre.
I en menys de dues hores sabrem si la gala dels Premis de la Crítica Teatral d'aquest vespre reconeixen la feina de tres sabadellencs, l'actor Marc Rius, l'actriu Mercè Martínez i el tècnic de so Joan Soler.
Opten respectivament a millor actor de repartiment, millor actriu de musical i a la categoria d'espai sonor. Marc Rius ho fa per l'obra De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, una de les cinc nominacions que la companyia La Calòrica acumula als guardons que es donaran a les 9 al Teatre Romea de Barcelona. Precisament el sabadellenc reivindica el valor de les companyies.
Això de les companyies s'havia com perdut, no? Ja dic, vam estar com uns anys que només teníem una mica, crec que com a referents, l'estrella de teatre. I fa 10 anys, amb tot el tema de la crisi, que ens va tocar molt de prop a la nostra generació, jo crec que ja dic, és que no només va ser la Calòrica, és que hi va haver-hi moltes companyies que, malauradament, no han tingut continuïtat, i d'altres que sí, però no han sigut gaires les que han continuat, no? Però n'hi va haver-hi moltes.
De la seva banda, Mercè Martínez es presenta per T'estimo si begut i Joan Soler per l'espai sonor de l'espectacle Les Canciones.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies. Fora de Sabadell i la comarca.
11 partits et demanen la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats perquè expliqui el canvi de posició respecte al Sàhara Occidental.
El govern espanyol ha trencat la neutralitat dels últims 46 anys al Sàhara Occidental per reconèixer la sobirania del Marroc. A més, el PSOE ha quedat aïllat, ja que Podem no ho comparteix. Mentrestant, els partits catalans creuen que el dret a l'autodeterminació és l'única sortida possible al conflicte.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'ordenança de la zona de baixes emissions de Barcelona que prohibeix els vehicles més antics entrar a la ciutat.
La sentència sentència, segons el tribunal, té deficiències en l'elaboració, falten informes determinants i s'excedeix en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos. Malgrat el dictamen, la sentència es pot recórrer. L'any passat es van posar 70.000 multes per incompliment de la normativa.
Més d'un milió de clients abandonen la tarifa regulada de la llum.
Aquest cànon depèn dels canvis diaris del mercat. Els clients han decidit acollir-se a un contracte amb preus fixos. Pedro Sánchez considera que el Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març ha de servir per tractar el preu del gas i de l'electricitat. Amb motiu de l'increment dels preus de l'energia, s'ha convocat manifestacions a les quatre capitals catalanes sota el lema «Frenem els preus, evitem la pobresa».
Canvis a la llei de trànsit amb l'objectiu d'assolir zero víctimes a la carretera el 2050.
Aquest 21 de març s'estrenen les noves lleis de trànsit, entre les quals destaca que el patinet no podrà utilitzar-se per la vorera i s'hi haurà de portar casc. El mòbil no es podrà ni tocar, ja que suposarà la pèrdua de 6 punts del carnet. No respectar la distància de seguretat per avançar un ciclista suposarà també 6 punts en el carnet de conduir. També han desaparegut els 20 quilòmetres de marge en els avançaments.
Esports.
L'escalada del Sabadell cap al somni play-off s'ha frenat en sec, amb les dues derrotes consecutives a la nova Creu Alta. En qüestió de 8 dies, el Castelló i ahir el Real Madrid-Castilla han donat un bany de realitat a l'entorn arlequinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb aquest 0-6 al Temple, el centre d'esports s'ha tornat a allunyar del cinquè lloc, ara a 7 punts, i en canvi retrocedeix a la classificació i es queda a 4 del descens. Sensació de destrempada general després d'aquelles 12 jornades consecutives sense perdre, i pel tècnic Pedro Munitis, la distracció de fer un possible play-off ha acabat sent perjudicial.
Por mucho que nosotros digamos, o que, bueno, desde nuestra experiencia, que creemos que a este equipo no le beneficia el buscar motivaciones externas, yo creo que esto sí que ha podido hacer que por momentos nos entre la ansiedad de querer ganar todos los partidos ya, de meternos en play-off, de subir a segunda división y si nos dejan a primera del tirón.
El Castilla, qui ha passat per davant a la taula, es va mostrar superior ahir, fent del 0-2 un resultat més aviat just. Munitis reconeix que no van tenir ni molt menys el dia.
Los golpes que nos llevamos el otro día contra el Castellón, el equipo no se descompuso en ningún momento. Si es cierto que ya el partido finalizado, pues lo mismo. Volvemos a meter mucha gente en la parte ofensiva y bueno, pues se dio una jugada aislada que es el tercer gol. Pero el equipo estuvo muy entero. Sí que es cierto que hoy, con el primer gol, ya nos entra como esas ganas de darle la vuelta al resultado de una forma inmediata, y el segundo ya ni te cuento, ¿no?
A més, Aleix Coc va veure la cinquena groga i es perdrà el pròxim compromís, diumenge a 3:15, al camp del San Fernando. Demà, per cert, el club presentarà l'informe sobre l'impacte socioeconòmic de l'entitat en el territori, un acte que tindrà lloc a la nova Creu Alta amb la compareixença del president Esteve Calzada i representants de la Cambra de Comerç i del sector empresarial.
Més futbol. A Primera Catalana, el Sabadell Nord continua passant per desenllaços cruels. Els de Can Uriac van estar a punt de vèncer al camp del tercer classificat, l'Atlètic Sant Just, però van encaixar l'1-1 definitiu al minut 87. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els finals dramàtics estan sent una constant des de l'arribada de la banqueta d'un Carlos López, això sí que ha estat capaç de fer que el seu equip encadeni 3 partits sumant. El tècnic valora aquest últim empat, però reconeix que aquestes alçades necessiten més.
S'ha de reconèixer que està fent punts de salvació, i ja no només els punts de salvació, sinó que està competint tots els partits. Les derrotes han sigut quasi totes, menys una, em sembla, als minuts de descompte. No hem perdut mai cap partit de més d'un gol, i jo crec que, més enllà de que sí que és veritat, no?, que ens feien falta aquests 2 punts més, jo penso que és un bon punt al camp del Sant Just. El tema és que, evidentment, el anar necessitats i tenir-ho a tocar a falta de 3 minuts, doncs, evidentment, sap greu, no?
Tot i encadenar 5 punts dels últims 9, el Sabadell Nord segueix en penúltima posició amb 16 punts i a 5 de la permanència, que hores d'ara marca el Júpiter, pròxim rival dels arlequinats.
A la divisió d'honor juvenil, el juvenil A del Sabadell ha refermat la seva bona dinàmica després d'endosar un 0-4 al Lleida Esportiu.
Els de Marc Nomen van resoldre sense masses dificultats la visita al CUE de la Lliga amb els gols d'Adri González per partida doble, Diego Moral i Xavi Moreno. Tot i les facilitats que es van veure amb el pas dels minuts, Nomen posa en valor el triomf.
Considerant un partit trampa perquè ells tot i portar molt mala dinàmica i ser un equip amb molt poca puntuació, molt poc gol a favor, és un equip guerriller, que surt amb la línia 5, que et pot apretar o et pot esperar, i sabíem que a aquestes alçades de temporada i amb la dinàmica que porten ells, doncs el ritme i la intensitat l'havíem de marcar nosaltres, i la veritat és que els nanos des del primer minut van sortir molt endollats.
El centre d'esports, ara sisè, encadena ja 3 victòries i un empat en els darrers 4 partits i se situa a 5 punts de l'Adam, el tercer classificat i el rival que visitarà Olímpia aquest cap de setmana.
I el Can Rull Rómulo Tronchoni ha emès un comunicat lamentant els incidents produïts ahir en un partit d'un dels seus equips juvenils. Els fets van succeir al camp del Naise, on uns pares van interrompre l'enfrontament perseguint l'àrbitre sobre la mateixa gespa. El duel es va acabar suspenent i el club ho ha condemnat, assegurant que es prendran les mesures necessàries. En pàgina poliesportiva, el més destacat del cap de setmana ha estat la victòria del Club Natació Sabadell en el derbi de futbol sala contra l'Escola Pia. Per un ajustat 2-1 es van imposar els nedadors al Pavelló del Nord en un enfrontament marcat per la igualtat.
El trident d'estrelles del club va sobresortir, amb Àlex Llamas repartint assistències i Pepe Font i Cristian Rodríguez marcant els 2 gols.
És el quart derbi que jugo i l'intentem afrontar com un partit més, però és impossible. Està clar, són 3 punts igual, però és impossible afrontar-ho com un partit més. A sobre, bueno, el gol crec que és molt de menys, el més important són els 3 punts, que hagi vingut la gent, no sé, molt content, i el gol és molt de menys.
El gol de qui escoltàvem, de Cristian Rodríguez, va arribar quan el club jugava en superioritat per l'expulsió de Carlos Povedano, clau per acabar de decantar la balança. Pel tècnic escolapi Pedro Donoso, la derrota en el derbi no ha de fer oblidar tota la feina feta.
La competició està molt igualada i, bueno, i nosotros, bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo, yo creo que estamos haciendo una gran temporada. Y bueno, y a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que hoy veníamos con muchísimas dudas porque las lesiones están haciendo mella, llevamos un mes muy complicado y se está resintiendo mucho el equipo, pero bueno, yo creo que hoy hemos vuelto a demostrar que tiramos de casta, tiramos, pues, no te voy a decir la palabra, ¿no? Pero ya me has entendido lo que te quería decir, ¿no?
Mentre que el club agafa aire de nou i surt del descens, la Pia s'allunya definitivament de la zona noble d'aquesta segona B. Més enllà del terreny esportiu, el Pavelló Nord es va viure un gran ambient i, tret d'algun fet puntual, es va aconseguir rebaixar notablement l'escalada de tensió entre les dues parts, sense que s'hagués de lamentar cap incident de rellevància.
L'altre equip sabadellenc de segona B, l'Amics del Pou, va caure per 7-1 a la pista del líder, al Sala 5 Martorell. Recordem que els dels Marinals ja han consumat el descens de forma matemàtica i un grau per sota, a tercera, el grup Zarraona també va camí de perdre la categoria. Els arraonistes no van tenir opcions a la pista de la Unió Santa Coloma, cedint per 6-2 i continuen ara coers a 14 punts de la salvació. En handbol, festa grossa al carrer Bocaccio en un cap de setmana triomfal per l'Oar Gràcia. El sènior masculí es manté la zona alta després de guanyar un duel directe i el femení va tornar al camí de la victòria després de 4 desfetes seguides.
Els homes de Cesc Borrell van superar la Salle Montcada per 30-27 en un partit clau a la lluita per la part noble de la Primera Nacional. A l'equador de la segona meitat, els graciencs perdien per 4 gols de diferència, però un tram final de partit apoteòsic va acabar amb la victòria de l'Oar per 3 gols de diferència. Els tècnics dels sabadellencs també té clar que aspiren a tot.
Jo crec que la candidatura ja la teníem presentada. Ara hem dit que som una candidatura forta, no? Que al final caiguem de veritat, i si perdre avui era despenjar-nos. Vull dir, i si a més haguéssim perdut el gol a Baraix, jo crec que ja era... se'ns trencava una mica aquesta il·lusió. Ara amb aquests 2 punts i, com bé dius, amb el partit menys, doncs ens fiquem a la pomada, podem empatar les posicions de dalt i veurem què passa. Vull dir, estic nerviós, però estic molt orgullós dels meus jugadors, han fotut un partidàs. Vull dir, la classificació ara m'és una mica igual perquè tinc ganes de gaudir d'aquesta victòria.
D'altra banda, l'Oar femení va superar el Sant Vicenç per 25-23 per posar fi a una ratxa de 4 derrotes seguides i mantenir-se a la zona mitjana de la taula de plata. Carol Carmona, entrenadora de les gracienques, lamenta que l'equip no pugui apropar-se a les 3 primeres posicions de la Lliga.
Ja no podem aconseguir estar entre els 3 primers, òbviament, però, bueno, però nosaltres hem d'anar partit a partit i intentar guanyar els que queden, que encara ens queden uns quants partits, i intentar competir. Ara ja tenim la moral una mica més alta perquè confiem en que es pot guanyar després del que va passar fa un mes de les jugadores que van marxar i tot. I ara ja que hem fet el clic, jo crec que d'aquí a cap amunt.
Tornant a la Primera Nacional masculina, el Creu Alta Sabadell en vol va caure per 30-26 a la pista del Terrassa i continua sense conèixer la victòria aquesta temporada.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 21 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i després el Xocolat Express. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.